Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dimarts 8 d'abril del 2025, un programa en el qual repassarem la darrera jornada del cap de setmana centrada en l'àmbit del futbol i de l'hoquei patins. Escoltarem els principals protagonistes i també repassarem marcadors, classificacions, com s'arriba, en definitiva, a les últimes jornades de campionat, en alguns casos ja recta finalíssima. Pel que fa al bàsquet, recordem que això ens centrarem dimecres, demà dimecres, en un, com sempre, nou programa en el qual, de la mà del nostre col·laborador Cuqui Ronsó, repassarem també marcadors, alguns d'ells interessants, amb equips que ja han signat la permanència a la categoria, o d'altres que també han celebrat ascensos aquesta mateixa setmana. Però avui, com dèiem, futbol i hoquei patins, aquí a l'Esports 14.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
I comencem el programa d'avui i ho fem parlant de la Lliga Elite del Futbol Club Vilafranca, d'un equip que està en plena lluita per l'ascens de categoria, un d'aquests equips que està implicats a la zona alta de la seva classificació. Un Vilafranca, això sí, que és la cara i la creu en si mateix. La cara és, sense dubte, el rendiment defensiu de l'equip, una nova porteria a zero, la que va aconseguir aquest cap de setmana empatant a zero davant del Vic, però el que dèiem, empatant a zero, i aquí ve la creu. I és que es va tornar a quedar a zero l'equip de cara a la porteria rival. No estan arribant els gols, està costant moltíssim fer gol i, de fet, en aquesta segona volta doncs hi ha aquest contrast d'un equip que en defensa és espectacular, en 10 jornades només han encaixat dues dianes, són unes dades impressionants. Això contrasta amb els gols, i és que l'equip no fa més d'un gol des del 16 de febrer, des de la victòria davant del Rubí. Des d'aleshores, la derrota també contra el conjunt del Figueres aquí a casa, i després les victòries han estat per la mínima quan han arribat victòries. Els dos últims partits, empats a zero al camp de l'Atlètic Sant Just, i el que dèiem, aquest diumenge també empatant a zero davant el Vic, en un partit que no es pot dir que el Vilafranca no tingués oportunitats. De fet, es va generar molt de futbol, moltes arribades, però va faltar no l'última passada, sinó el xut, definir de cara a porteries, qui és quan al Vilafranca sembla que se li apagaven una mica els ploms. Així doncs, empat a zero, un punt que sí que és important per seguir sumant, escalar una posició a la classificació, després ho repassarem, però sí que deixa el regust amarg de que el gol no està arribant. L'equip ha de retrobar-se amb els gols imminentment, i això passa per la propera jornada, dissabte, en partit al camp del Valls. Després ho repassem. Primer el que anem a fer és escoltar les valoracions del tècnic, David Vilajoana.
Bé, doncs ara tenim el tècnic, amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què t'ha semblat el partit? Quina lectura fas?
Bé, partit trabat, dur, intens, com no podia ser d'una altra manera, venint el líder a casa.
Bé, nosaltres apuntem normalment les jugades de perill que hi ha entre un equip i l'altre. Avui només dues jugades de cara a porteria de perill per part del Vic, i totes les demés, que podien comptar unes 10, del Vilafranca. És això el que li demanes a l'equip? Està content perquè l'equip ha donat la cara contra un equip que està líder, que ha vingut aquí a buscar els 3 punts i que s'ha trobat amb un Vilafranca fort pràcticament en totes les línies?
Sí, però aquests comentaris són d'equip petit, Josep. És a dir, nosaltres, jo no m'haig de conformar amb donar la cara i lluitar i bregar. Vull dir, nosaltres hem fitxat gent per ser diferencial. I l'equip està treballant bé, està prou bé defensivament, jo insisteixo. Per mi el gran què continua sent repetitiu, perquè ara estem en un punt que l'equip necessita la qualitat última de la gent de dalt, que no l'estem tenint. No hi ha manera, jo ho estic parlant amb els davanters, i arriba un punt que l'equip ho fa tot, però quan arribem a dalt de tot, en l'última rematada, en la centrada, en l'entrada, se'ns fonen els ploms. Vull dir, necessitem un punt més de qualitat, i perquè, clar, perquè no pot ser. És a dir, anem passant els partits, 0-1, 0-0, i a més de gols de no davanters. Llavors, això és el que no pot ser. Els davanters han donat un pas endavant perquè aquest equip els necessita, i no pot ser que un equip, perquè només que tinguéssim una mica més de qualitat a dalt, dit el traia amb suficiència, i no ho estem fent. I per tant, aquells que tenen la responsabilitat de buscar el fet diferencial a dalt, que no es tracta de fer grans jugades, sinó que ser determinants en el moment oportú, és a dir, una bona rematada, una bona entrada a la zona de rematada, un bon xut, una bona última passada, això no ho estem tenint, i evidentment a mi això m'emprenya.
De fet, amb els 10 últims minuts que s'hi ha utilitzat tot el potencial ofensiu que té el Vilafranca.
Sí, bé, també és cert que amb el Mane no li puc recriminar res, perquè ha entrat els últims 7 minuts. Jo recrimino aquells que tenen minuts i que no els aprofiten, o que realment no ens donen els que busquem. Es poden emprenyar, poden fer el que vulguin, però realment no estan sent diferenciats. El jugador ha d'entendre que a dalt ha de ser determinant. Un jugador que juga a dalt no toca 60 pilotes, no és un migcampista, no és un defensa, i per tant, amb 5, 6, 10 que té, n'ha d'aprofitar. I no vol dir només fer gols, sinó ser determinant en el que fa. I no estem sent determinants en el que fem en la zona de dalt. Els tres de dalt, sigui qui jugui, no estan aportant la diferència, i això és el que ens està penalitzant, no per treure punts, perquè estem en una suficiència bestial i a nivell de cohesió, de treball, de bloc, ho estem fent molt bé, però no n'hi ha prou. Nosaltres tenim gent que hauria de demostrar molt més del que està demostrant.
Bé, ara queden 5 partits de Lliga, tenim l'Adri tocat. Com veu l'equip de cara amb aquests últims 5 partits que queda?
No, jo l'equip el veig bé, estan entrenant molt bé, estan amb ganes, estan confiats. No, jo no tinc queixa, estan treballant bé. Ara l'únic és que et dic, els que han de marcar els gols els marquin. I a més, amb la diferència, que jo no els demano que inventin. Nosaltres estem jugant per generar joc suficient perquè ells tinguin l'oportunitat i el moment per marcar. Els hi estem donant i no ho estan fent. Per tant, jo no puc estar content amb el que estan fent els nostres davanters. A partir d'aquí, evidentment, treballen bé, s'esforcen, però no n'hi ha prou amb l'esforç. Cal l'esforç i el talent i la qualitat última per ser determinants i decisius. I això és amb el que hem de treballar. Però l'equip en general està bé, està amb confiança, ja ho veieu, no encaixem, com a bloc no estem deixant fissures, estem treballant, no ens generen pràcticament res, però ja et dic, amb 0-0 no serem campions.
Però vostè creu que li queden encara opcions reals per trobar el que li falta a la part ofensiva de l'equip?
Sí, home, si pensés que tenim 6 coixos o 6 persones que no tinguessin capacitat, em pensaria que ja no entrenaria, és a dir, em dedicarien als partits. Jo crec que sí, el que passa que evidentment han de fer un pas endavant, han de tenir la mentalitat adequada i han de pensar que amb el que fan no n'hi ha suficient. Si qualsevol dels que són jugant a dalt es pensa que amb això n'hi ha prou, ja ho estan veient, no ens està donant, no estem marcant gols, no estem sent diferencials, i per tant espero que ells facin la seva pròpia autocrítica o que siguin prou exigents amb si mateixos com per fer un pas endavant i d'aquí a el que queda temporada, doncs demostrar que tenen la qualitat per jugar al Vilafranca.
Molt bé, la setmana que ve, el dissabte, al camp del Valls, un partit teòricament complicat perquè el Valls a casa està molt fort i per tant el Vilafranca necessita els 3 punts, sí o sí.
Sí, és un camp dificilíssim, si veiem estadístiques allà han perdut molt pocs partits, camp complicat, petit, però bueno, l'equip està solvent, et dic, espero i desitjo que ens despertem de cara a porteria i tot el que ens ha mancat de cara a porteria aquí ho tinguem al cas del Valls. Però vaja, ja et dic, sí, serà una batalla, però aquest equip està confiat i no ens ha de fer por jugar enlloc. Hem d'anar a guanyar els 3 punts a cada camp, d'aquí a final de temporada hem de fer els màxims punts possibles i sobretot en aquests 5 últims partits el que hem de fer és recuperar el joc en totes les línies, tant defensa com al mig en quant a la circulació i en atac en quant a definició.
I hem vist també que té moltíssimes confiances, comentàvem, les línies defensives sobretot, perquè avui, per exemple, ha posat un tòric central de pivot defensiu i ha fet un molt bon partit com és Marquillas, que ha estat gaudit de 2 oportunitats per marcar gol. No ha estat possible perquè hagués estat molt bé per ell, però sí que és veritat que es veu aquesta confiança que té a la zona defensiva, confiança que té al mig del camp perquè va canviant homes i que estan resultant positius. En canvi, doncs, és el que diu, no? Doncs que li costa doncs, que la pilota entri dintre la porteria contrària.
Sí, jo no sóc molt de regalar orelles a ningú, però estic molt content pel Gerard Marquilles, perquè realment ho ha passat malament. Venia a tenir un paper destacat a l'equip, per circumstàncies X, quan va perdre el lloc, no l'ha pogut recuperar, perquè com tu veus, defensivament, l'equip està, l'última línia defensiva està impecable, estan en un nivell molt alt, i ell ha continuat treballant, malgrat la situació per ell negativa de no entrar. Ha estat entrenant com un jabato, jo he tingut l'oportunitat de donar-li els minuts que es mereixia, l'altre dia ja, quan va sortir el dia del Sant Just, ho va fer un gran partit, li crec que s'ha merescut tenir l'oportunitat de continuar avui contra el líder, li ha donat i ha fet un partit espectacular. Jo no tenia cap dubte que es tracta d'un gran jugador, però ell ha sigut esclau de les circumstàncies, que quan ell no estava bé i el que va entrar, doncs s'enterrita, el que s'ha de, en aquest cas en el futbol sí que s'equita, amb la qual va perdre el lloc, però s'ha hagut lluitant i és un gran exemple perquè a més no ha posat males cares. Vull dir, jo crec que molts jugadors d'aquest equip haurien de mirar-se amb ell i veure que és un reflex d'una persona que li està costant i que ha vingut per ser protagonista i no ho era, en cap moment ha baixat el cap, en cap moment ha fet mala cara, ha lluitat per recuperar el lloc i ha fet un gran partit i ara està. I el tema està que l'entrenador ha de ser capaç de veure i donar-li la confiança i li ha pogut donar i ara té la recompensa del seu esforç.
I les dues últimes, la primera, la d'Omar, amb aquesta jugada que hi ha hagut a la primera part, una targeta groga que el condiciona perquè es topa amb dos centrals, dels, quasi pràcticament un dels dos millors que hi ha a la categoria, juntament diria que amb els centrals del Vilafranca, perquè estan fent un curs espectacular com és Luisito i també Carlos. Clar, amb aquestes jugades que eren innecessàries que el condicionen durant el partit. I l'altra pregunta és com està Adri Toro.
Bé, Adri Toro, espero que tinguem bones notícies, patíem molt pel genoll i espero que es confirmi, però sembla ser que podria ser que no tingués creuats, però vaja, no expectations, no frustrations, que diuen els anglesos, llavors millor que no ens fem càbales, esperem el resultat del diagnòstic, avui he fet ressonància que ja la tenim, però no la sabem interpretar. Aviat ho tindrem, dilluns dimarts anem al diagnòstic, però esperem que no hagin creuats, que sigui simplement un ensurt i que, bueno, que en poc el puguem tenir i vaja, i sigui el que sigui, esperem que no siguin creuats, que és un nano que s'ho mereix i vaja, esperem que sigui tot el bo que tots esperem i que no tingui creuats, vaja.
I la Domar?
La Domar, bueno, amb 26 anys jo no canvio les persones, si no puc fer amb el meu fill de 20 no el canviarem ell amb 26, cadascú té l'esperit i té com és, però bueno, jo, salvo que tu no em diguis el contrari, crec que ha acabat els 90 minuts, l'ha condicionat o no, vull dir, ha fet el que li hem demanat i si no l'he canviat és perquè creia que havia de fer-ho i estava fent el que jo vull considerar que havia de fer. Vull dir, ja et dic, no canviaré el meu fill amb 20, el que no l'has educat o no l'has orientat cap a un cantó ja no ho fas amb 26, per tant això ja és un tema que ell sap, ho ha de vigilar, ho ha de cuidar, i mentre acabi els partits, que faci el que vulgui, això sí, estan per el que ha d'estar en el joc, a mi és el que em preocupa, que estigui pel joc i no per les tonteries de fora o de dins.
Doncs després d'escoltar les paraules del tècnic, tornem i ho fem per repassar ja els resultats d'aquesta jornada 25 a la Lliga Elite, una lliga espectacular, molt emocionant, i que, com deien, ens deixava aquests marcadors. Can Vidalet 2, Sant Mauro 1, continua la caiguda lliure de l'equip de la Noia, que tornava a perdre. Rapitenca 2, Figueres 2, Vilanova 2, Lloret 1. El que deien del Sant Mauro contrasta amb aquest Vilanova, que no es cansa de guanyar i de sumar, i ja és segon. Horta 0, Atlètic Sant Just 2, Rubí 1, Castelldefels 1, bon resultat pel Vilafranca, un Vilafranca que empatava 0 contra el Vic, mateix resultat entre Pobla de Mafumet i Valls i la victòria del Manlleu per 2-0 davant del Palamós. Amb aquests marcadors, la classificació queda de la següent manera. El Vic, encara líder, amb 46 punts, segona posició pel Vilanova amb 44 i un partit més que els biguetans, que encara han de jugar a Palamós. Tenen aquell partit encara ajornat. Per darrere, zona de play-off, Can Vidalet tercer amb 42, Atlètic Sant Just amb 41, quarta posició, cinquena pel Vilafranca amb 38 i sisè al Sant Mauro amb 37. Es comença a aclarir molt aquesta zona alta, però atenció perquè el Vilafranca no es pot permetre cap errada en els partits que queden, i és que la competència és màxima, els rivals directes no s'estan deixant punts i, per tant, el Vilafranca també ha de mantenir aquesta regularitat. Sí que és veritat que són dos empats consecutius que han deixat de sumar 4 punts que haguessin estat molt importants. De fet, tindrien el Vilafranca només 2 punts de l'ascens directe, però bé, opcions encara queden jornades, queden partits i, per tant, queda esperança per un Vilafranca que està completant una gran segona volta, és el segon millor equip d'aquesta segona meitat de campionat. Per tant, bones notícies, que encara s'han d'acabar d'arrodonir si l'equip troba el gol, que, com dèiem, és la signatura pendent. Per tant, dissabte a les 4 i 5, partit molt important visitant el Valls, un rival que tampoc va sobrar de gol ni de punts, immers en aquesta lluita per la permanència de categoria. Seguim amb més futbol. Anem ja a la primera catalana, grup 3, on aquest cap de setmana destaquem l'empat a 2 de l'Atlètic Vilafranca al camp del Camarles. Una llàstima, perquè d'haver guanyat l'Atlètic hagués fet una passa de gegant per la permanència i podríem dir que va salvar un punt in extremis, perquè de fet l'equip perdia. El Camarles, el cué de la categoria, remuntava el gol de Xavi Arjona al minut 54, amb dianes de Jordi Borràs al 71 i al 75. El doblet de l'equip del jugador del Camarles l'equilibrava Martí de Castro al temps afegit, fent l'empat a 2 i salvant un punt per l'Atlètic, un punt que veurem a final de temporada si no acaba sent un punt de vida. I és que l'Atlètic venia d'empatar la setmana anterior contra el líder i en aquest cas torna a empatar, però contra el Cué. Hagués estat una oportunitat d'or per escapar, no definitivament, però sí amb un marge important respecte al descens, que ara es troba a 3 punts i, repetim, es podria haver quedat a 5 quan resten 5 jornades de campionat i, a més, el cap de setmana l'equip s'enfrontarà a la Canonja, el tercer per la cua. Una llàstima que l'equip de Parchi no pogués aprofitar en la visita al Camarles. Anem amb la tercera catalana, resultats d'aquesta jornada al grup 13 de la categoria. Moja 0, Sitges B 3, Espirall 0, Capellades 0, Riudevitlles 1, Olivella 2, Sant Esteve 2, Masquefa 1, Olímpic Can Fatjó B 2, Can Cartró 1, Torrellenc 0, Ribes 4, Hortonenc 3, Molanta 1, i el partit entre Canyelles i Begues, que es disputa avui dimarts a les 9 del vespre. A la classificació tenim a l'equip de l'Hortonenc com a millor equip al penedesenc classificat, quarta posició amb 43 punts. A continuació, l'equip al penedesenc que trobem és el Riudevitlles, 7è amb 39, Espirall, 9è amb 37 i el Molanta, 11è amb 35, amb un marge de 6 punts respecte al descens directe, però només 3 sobre aquest 12è classificat que podria disputar promoció de permanència, veurem, a final de temporada. En descens trobem el Moja amb 23 punts, el Can Cartró amb 18 i el Torrellenc amb 4. Situació molt delicada pel conjunt del Moja, que podria certificar el seu segon descens de categoria consecutiu. Anem a la quarta catalana, grup 24. Aquest cap de setmana els partits per Gelida i Hortonenc B eren els següents. L'equip del Gelida, que aquest cap de setmana no va poder, va perdre 3-0 davant del Cubelles B i l'Hortonenc B també perdia 1-3 davant el filial del Vallirana. El Gelida tanca la jornada 5è amb 53 punts. Difícil que algú el mogui d'aquestes 5 primeres posicions, per tant, molt clar que jugarà promoció d'ascens a l'Hortonenc, penúltim, amb 17 punts. I també repassem el grup 26 de quarta catalana, un grup 26 que ens deixava els següents resultats. Sant Sadurní 6, Riudevitlles 2, Olivella B 3, Ribes B 2, Sant Cugat 1, Penya Jove 1, Monjos 4, Base Vilanova 0, La Múnia 2, Avinyonet 3, Sant Pau 1, La Granada 2 i Atlètic Vilanova 0, Martinenca 4. També el resultat entre Quintinenc i Puigdalba, victòria dels visitants per un clar 1-5. A la classificació, encara continuen els Monjos en primera plaça amb 60 punts. En promoció, Penya Jove 55, Sant Sadurní 54, Puigdalba 48 i Sant Cugat amb 47. Màxima igualtat aquí, perquè a més per darrere trobem a la Martinenca amb 46 o el Base Vilanova amb 45. Una lluita ben oberta per aquesta última posició de promoció d'ascens. També el Puigdalba per aquí al mig, que s'haurà d'acabar de jugar. I tanquem el repàs al futbol dient que l'equip de la Granada, la primera femenina, va caure derrotat per 0-3 davant el Cambrils Unió en el partit disputat aquest diumenge al migdia. No va poder ser per l'equip granadenc, que de totes formes té la permanència a la categoria pràcticament assegurada. Seria, vaja, ja impossible que l'equip descendís de categoria. Així doncs, tanquem el repàs al futbol, fem una pausa i tornem tot seguit.
Vols resultats professionals al teu jardí? Gaudeix de la potència i el rendiment de les màquines Steel i aconsegueix resultats perfectes a preus irresistibles. Steel, la marca dels més exigents. Tot el que necessites a Motor Albet, al polígon Domenys 2, carrer Riera de Llitrà, i a la web motoralbet.com.
I tornem a la recta final d'aquest programa ja per parlar d'hoquei patins i un ràpid apunt de la jornada d'hoquei lliga, categoria que marxa de vacances, 3 setmanes fins després de Setmana Santa, no hi haurà competició. Pel mig, el campionat d'Europa Sots 23 que es disputarà a Sant Sadurní, i hem de parlar d'un cap de setmana per l'oblit pels equips alpenedesencs, el Patí Vilafranca. Evidentment, perquè es confirmava el descens matemàtic de categoria, una llàstima. L'equip perdia per 5-3 davant del Liceo en un partit que dissabte al vespre ja passava a ser obligatori guanyar si l'equip volia mantenir-se matemàticament en vida fins a la penúltima jornada. L'Alpicat guanyava per 8-3, el Vic obria un marge de 8 punts respecte al Vilafranca i al Vilafranca encara li quedaven 3 jornades per disputar, però perdent contra el Liceo quedaran 6 punts per disputar, marge de 8 respecte a la promoció, per tant, impossible. El descens del Vilafranca, que ja és matemàtic. Una llàstima, un any després l'equip torna a la plata. I també perdia aquest cap de setmana el Noia, que queia derrotat en la seva visita a l'Igualada. Derrota per 5-2, més avoltada del que va ser el partit, però ja a la recta final, amb el Noia buscant l'empat a la desesperada, a porteria buida, l'Igualada castigava i feia 2 gols més per fer el 5-2. Un partit que arribava després de la classificació per la Final Four de la Champions. Llàstima per l'equip de Carlos Cortijo, que no va poder sumar en un partit que era important en la lluita per la quarta posició. Escoltem el tècnic.
Bueno, yo creo que se han enfrentado dos grandes equipos. Yo creo que no ha habido en ningún momento violencia, ni ha habido una rivalidad sana dentro de la pista. Pero bueno, yo ya lo digo, que los arbitrajes de Europa es una cosa, los arbitrajes de la Hockey Liga es otra. Y si es verdad que el partido lo hemos llevado donde queríamos en la primera parte, estaba el partido donde queríamos, controlado. Y luego la segunda, pues cierto que con todas estas decisiones que se han tomado, no sé si acertadas o no, nosotros también como equipo pues nos hemos desestabilizado un poco, nos hemos precipitado y bueno, pues al final el partido se ha ido a la bola parada, que es una lotería, y bueno, pues ha salido cruz.
La bola parada, sí, com dius tu, segueix sent un factor a tindre en compte. A l'Igualada també n'ha tingut, també només n'ha endevinat una. Vosaltres cap. És una manera, doncs, d'intentar, no sé si els entrenos o buscar algú més per intentar que això sigui un factor més positiu que el que està sent.
Sí, nosotros como equipo intentamos minimizar estas cosas. Cuando conseguimos que no haya bola parada en contra, solemos sacar buenos resultados. Ya no es que encajarla, es luego en los 2 minutos de power, el desgaste que hay, tema rotación, bueno, muchos factores a nivel mental que afectan mucho. Y bueno, pues hoy ha sido un cúmulo de tarjetas y el partido ha estado ahí. Si analizamos un poco los goles como han sido, pues el partido ha estado totalmente ahí. Luego el equipo ha tenido raza y ha luchado hasta el último segundo, hemos dado no sé cuántos palos, lo hemos intentado de todas las maneras, no ha podido ser. Pero sí me voy un poco decepcionado porque el partido creo que ha sido muy igualado y se ha decantado por aquí, por el no acierto nuestro y el acierto de ellos en bola parada.
S'ha de ser valent, evidentment, amb el resultat ja una mica compromès de 3-1. A falta de 2 minuts treus el porter i ho proves. Y surrana 2 vegades.
Sí, bueno, no teníamos nada que perder. Ya de perdidos al río, lo hemos intentado, hemos conseguido meter un gol. Creo que Jordi ha dado un palo, un larguero, o Iván, no sé quién ha sido. Luego Jordi también ha tenido una al segundo palo clarísima. Bueno, la raza que tiene el Noia y que lucha hasta el último segundo es incuestionable. Sí, un poquito pues a mejorar pues eso, el no salirnos del partido como nos hemos salido por decisiones por factores externos, decisiones arbitrales, el público, desde aquí quiero condenar. No porque sea un jugador nuestro, que ya de paso también, que menos que defender a mis jugadores. Los cánticos que ha habido hoy en un partido totalmente deportivo en pista, creo que sobraban. Costa Moreté, Costa Subnormal, Písalo, no sé si me podéis aportar algún comentario. De todo. Entonces creo que esto no lo tenemos que normalizar, sea Costa o a cualquier jugador de la Hockey Liga. Entonces sí me voy un poco... Porque no han sido 2 o 3, se han ido animando ahí al carro y parecía un saco de boxeo de Costa, que por cierto, felicitarle por el comportamiento que ha tenido, porque muchas veces hay que empatizar. Hay que saber lo que se siente cuando a ti todo un pabellón te está insultando de esa manera, ¿vale? Entonces creo que ha reaccionado muy bien a todos estos insultos, Xavi, muchas felicidades por tu comportamiento.
Sí, comentarios por la red, radio directo y a los detenidos diciendo que las aficiones han de estar animando, que es positivo, lo que no puede ser una afición joven como esta de Igualada que insulte a la salida ya del equipo contrario.
Bueno, en esta vez ha pasado aquí en Las Comas, a ver, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿vale? O sea, creo que tenemos que mejorar el comportamiento en general en la sociedad. Ya creo que vamos evolucionando. Estos cánticos igual hace 20 años o 15 años eran más normales. Ostras, pues vamos evolucionando. Venga, pues que en todos los pabellones, ¿vale? Vamos a mejorar entre todos el comportamiento, porque esto no puede ser que un jugador profesional, semiprofesional, que tenga que recibir estos insultos con su familia aquí escuchándolo y que luego encima tenga que tener un comportamiento impoluto y que no reaccione, porque si reacciona ya sería ya la mundial. Entonces, bueno, pues un poco empatizar con estas situaciones e intentar evitarlas en la medida de lo posible.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y ahora a descansar 15 días.
Gracias a vosotros. Sí, ahora a descansar mentalmente y físicamente y a volver fuertes.
Doncs, com dèiem, ja no tornarà a l'Hockey Lliga fins després de Setmana Santa, el cap de setmana del 26 i el 27 d'abril. Jornada que en principi serà unificada, però ho veurem, perquè aquells partits com el Vilafranca-Barça, en els quals ja no hi hagi res en joc, potser canvien d'hora i es disputen en un altre moment. Sigui com sigui, aquella jornada seria el dia 26 a les 4:10 de la tarda. Ja ho repassarem quan arribi el moment, perquè de fet queden molts dies encara fins que no arribi aquesta jornada. Repetim, l'Hockey Lliga aturada fins després de Setmana Santa. I amb això nosaltres tanquem el programa d'avui. Recordem que tornem dimecres per repassar el que ha donat de si aquesta darrera jornada en clau de bàsquet. Partits interessants, partits importants pels equips de casa nostra, amb resultats importants, amb alegries, sobretot per alguns d'ells i d'altres que ja doncs, fa setmanes que tenen el descens certificat, o també un equip com els Monjos que ha dit adéu definitivament a les seves opcions de lluitar per l'ascens de categoria. Això ho repassem demà dimecres. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.